El déu Apolo no podia esborrar de la seva memòria el record de la bella Dafne, la ninfa que l'havia enamorat quan era jove. Apolo era el déu de la poesia i la música. Quan va conèixer Dafne, acabava de matar la serp Pitó, un monstre que tenia el seu cau en una cova a Tessèlia. Pitó anava a la recerca de carn a totes hores.
Mataven les ovelles, vaques, els pastors i les nenes. Els homes van suplicar als déus que alliberessin d'aquell malson. I Apolo va viatjar fins a Tessàlia. Es va crivellar la bèstia amb una pluja de fletxes. Pitó va intentar defensar-se, però va ser en va i va perdre la vida. Després Apolo es va tomar molt orgullós, parlava bé d'ell mateix i presumia de la valentia que havia demostrat. Soc el millor aquer, repetia a totes hores.
El pitjor va ser que Apolo, a força d'estimar-se tant, i si mateix va començar a menysprear els altres. Un dia es va creuar en uns dels boscos, del bosc a Tessàlia, amb el petit Eros, el déu de l'amor, i varen acabar de discutir. Eros tenia l'aparença d'un nen que volava d'ací, d'allà, amb les seves ales, encarregat de propagar l'amor, ens dedicava a llançar fletxes al cor de la gent amb els quals despertava grans passions.
Disparava amb un arc diminut perquè, com que Eros era un nin, no tenia prou força per aixecar un arc de grandària normal. El dia en què es va creuar amb Eros, Apolo va mirar aquell arc i va dir: «És l'arma més poca solta que he vist. Per què la fa servir per matar papallones?»
«Papallones?»
va replicar Eros.
«Ets molt graciós, però ves amb compte, perquè algun dia hauràs de pagar per les teves burles. No he matat cap serp. Les meves fletxes han embogit d'amor homes i déus.»
Mira quina llesta, se'n va riure Apolo. Si despengues les teves fletxes, Pitó encara estaria per aquí.
Jo en el teu lloc no menysprearia el poder del meu arc, Apolo, o és que no saps que l'amor ha esperonat els reis a lliurar guerres per amor? Els poetes han escrit els seus millors versos i algunes dones han plorat de pena. Digues, Apolo, series capaç de fer embolgir algú amb les teves fletxes o d'aconseguir que un home saltés d'alegria o que es llancés al mar de pura desesperació?
Apolo va respondre amb una ganyota de menyspreu.
Deixant de xerrameca, no hi aparta del meu camí. Eros va envermellir de ràbia. Va començar a volar per sortir del mig del pas, però va llançar una a Apolo.
Recordaràs aquest moment? Juro pel pare Zeus que tindràs el que et mereixes.
Eros va complir la seva amenaça. Per venjar-se d'Apolo, es va valer de l'arma que millor coneixia, l'amor. Aquell mateix dia va llançar dues fletxes des de l'aire, una d'or i una altra de ferro. La d'or servia per enamorar la gent, mentre que la de ferro
provocava un rebuig de l'amor. Eros va llançar la fletxa d'or contra el cor d'Apolo i va disparar la de ferro contra el pit de Dafne. Com que cap d'aquelles fletxes feia mal, ni Apolo ni Dafne es van adonar que les seves vides estaven a punt de canviar per sempre.
Fins aquell dia, Apolo ni tan sols s'havia fixat en Dafne. Des que va rebre la fletxa d'Eros, no se la va poder treure del cap. Es passava el dia pensant-hi i va abandonar la casa i el cant. Només tenia ganes de contemplar Dafne, perquè el seu cor cremava d'amor igual que la palla al foc.
Dafne no volia saber res d'Apolo i cada vegada que el veia començava a correr o s'amagava entre els arbres. Va arribar un dia però que no va poder esquivar Apolo i el déu va aprofitar l'ocasió per demanar-li que es casés amb ell.
No em casaré mai,
va dir Dafne.
L'amor no m'interessa.
És que un déu com jo et sembla poca cosa?
És que no vull l'amor de ningú.
Apolo no va perdre l'esperança, com s'havia de molestar amb una noia a qui estimava amb bogeria. Mirava els ulls de Dafne i no es podia creure que fossin tan vells. Es fixava en les seves mans i li semblava impossible d'imaginar-ne unes altres de més delicades.
El seu coll llarg i la seva cabellera expressa les meves dents blanques i els seus llavis d'un vermell encès. Els seus ulls foscos i la seva pell del color de la neu. Mentre l'observava, Dafne es va fixar en els ulls d'Apolo i de sobre va tenir por perquè i va descobrir la mirada d'un ésser obsessionat. Amb una sola idea es va adonar que Apolo seria capaç de qualsevol cosa per abraçar-la i es va esglaiar tant que va començar a correr pel bosc.
No te'n vagis, Dafne,
va cridar Apolo.
No et vull fer mal.
Però Dafne es va perdre de vista. Apolo va començar llavors a correr darrere la ninfa. Durant la carrera, Dafne li va semblar més atractiva perquè el vent li despullava les espatlles. Li agafava la túnica i formava gracioses ones en la seva Dafne.
Corria tant que estava a un pas de perdre l'ale. Els abraces del bosc. Els versers del bosc esgarrapaven els turmells i les pedres que terra se li clavaven els pues, però no notava el dolor perquè sentia era una por il·limitada.
Dafne!
Va sentir que li deien. La veu va sonar a prop. Dafne va girar el cap i es va adonar que la mà d'Apolo estava a punt de tocar-li l'espatlla. La ninfa va empalidir. Llavors Dafne va veure que s'acostava a les ribes del riu Peneu i va pensar que això la podia salvar.
Pare, ayuda a mí.
Va gritar. Dafne era filla de Peneu, el qual, com tots els fills, tenia poders divins. Podia preveure el futur i transformar les persones en bèsties o coses.
Ajuda'm, pare. Tinguis pletat.
Va repetir Dafne. Peneu va aturar el curs de les seves aigües. Feia temps que estava disgustat amb la seva filla perquè es negava a casar-se i a donar-li nets, però va ajudar-la. No hi podia fer res, l'estimava amb tota la seva ànima.
De sobte, Dafne va deixar de correr i el seu cos es va tornar rígid. Una fina crosta li va cobrir el pit i li va endurir el ventre. Els seus braços es van convertir en branques i la seva cabellera es va transformar en una capçada de fulles.
Dels seus peus van néixer arrels que es van enfonsar a la terra i el seu rostre es va transformar en una escorça. Peneu havia pensat que la millor manera de salvar la seva filla era desposseir-la de la seva forma humana. L'havia convertit en un llorer.
Quan Apolo va veure el que havia passat, va començar a plorar. Ja no tenia importància l'amor que pogués oferir a Dafne. Ella mai no el podria correspondre.
Apolo va acariciar les fulles del llover, en va besar les branques i en va abraçar el tronc i li va semblar que l'arbre tremolava entre les seves mans.
Mai t'olvidaré, Dafne,
va dir.
No podràs ser la meva esposa, però seràs el meu arbre.
Des d'aquell dia, la cítara i el carcaix d'Apolo van romandre penjats de les branques del llorer. I el déu va decidir convertir aquell arbre en un símbol de glòria. Va disposar que les fulles del llorer servissin per coronar els generals victoriosos i per honrar els grans poetes.